Bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc. Avui comencem felicitant a Rafa Villar i al Baskonia per la seva Copa del Rei masculina de bàsquet. És veritat que l'Hospitalet no ha tingut molta participació en la competició, però també és cert que només té 21 anys i que té tot el futur per davant. Per tant, felicitem a Rafa Villar i repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 23 de febrer. L'Hospi es retroba, suma 3 punts, davant el Lleida i torna a les posicions de play-off. Bon partit de l'equip de Sergio Fuste, que d'aquesta forma assoleix una més que necessària victòria. Ensopegada inesperada del Sandà Sever Hospitalet, que no va estar bé i va caure a casa contra la Ciutat d'Inca per 75-89. A l'altre grup, derrota clara del Sandà Electroclima Tecla Sala, que no va poder fer front al Sever Mollet i va sortir derrotat per 104-62. L'Hospitalet Pioners cau a camp dels Terrassa Reds, líders de la competició, però deixen bones sensacions. Derrota ajustada del conjunt de Víctor Martín, 19-12. I avui volem parlar de l'Hospi, tenim tertúlia de socis, però abans molt ràpidament volem repassar el que va ser el partit amb la nostra companya Laia Gutiérrez. Laia, què tal? Bona tarda.
Hola, muy buenas tardes.
Doncs anem a repassar l'Hospi, com sempre, Laia, però sí. Abans repassem resultats i marcadors d'aquesta tercera federació. Comencem pels marcadors, amb aquest Manresa 1-0, el Vic, que va guanyar també 1-0 al Vilanova, a victòria del Cornellà 1-2 a camp del Can Vidalet, la Muntanyesa va superar 2-0 al Mollerussa, l'Hospi, que com dèiem, va guanyar 2-1 al Lleida Esportiu, el Cerdanyola va superar el Vilassar 1-0, empat entre Peralada i Escala, victòria de l'Europa B davant de la Fundació Esportiva Grama i també triomf del Badalona 1-0 davant del Sant Cristòbal. La classificació, liderada per dos equips, Badalona i Manresa, 45 punts, amb 42 trobem el Cornellà, tercer classificat. Quart és l'Escala, 37 punts, els mateixos que l'Hospi, que torna a les posicions de play-off i està a 8 punts del primer lloc. En sisè lloc, el Vilanova i la Geltrú, 36 punts, 34 pel Peralada, 30 pel Tona, 29 per la Muntanyesa, amb 28 punts trobem la Fundació Esportiva Grama, 27 el Sant Cristòbal, 12è lloc pel Can Vidalet, 25 punts, amb 24 tres equips, Vilassar, Europa i Mollerussa, i ja en zona de descens, Cerdanyola, 22 punts, Lleida i Vic, amb 20 punts. I ja veiem imatges d'aquest partit entre l'Hospi i el Lleida. Un bon Hospi, Laia, un bon partit a l'Hospi, no sé com ho vas veure tu.
Un Hospi distinto. Bueno, el equipo salió con un 11 bastante similar al que vimos en la segunda parte ante el Vilanova. No sé qué a ti te pareció, Andrés, a mí me gustó bastante, creo que dominaron la posesión de balón, también llevaron la iniciativa y yo vi un Hospi muy cómodo sobre el césped. No sé, yo creo que más allá también del resultado, yo vi a un Hospi pues, con personalidad, que implementaron también su juego, no esperaron tampoco a qué es lo que el equipo rival planteaba, ¿no? Y eso, generaron un montón de ocasiones claras como alguna de Joel Lasso justo en el minuto 4.
Sí, de fet hem vist la primera ocasió del Lleida, que va ser aquella al minuto 1, de fet, o als 30 segons, que va fer una mica tremolar tothom, però l'Hospi va estar molt bé a partir d'aquí. I aquí veiem el gol de Joel Lasso, de Flavio Ribeiro, un gol que comença des de la porteria de l'Hospi, amb 3-4 passades, Laia, es presenten a la porteria i marca gol.
De forma muy directa, porque normalmente estamos acostumbrados a ver que son más lentos, ¿no? Juegan más con el balón y ver con tanta iniciativa y de manera tan directa, a mí me sorprende mucho porque yo no había visto a Flavio como un delantero centro, siempre lo he visto por banda y me sorprendió bastante.
I dos minuts més tard, perquè va ser el gol de Flavio, minut 16, i res.
Con una gran assistència també de Flavio, mete Javi Serra en el 18.
Un bon gol també, amb el que deies abans, no? També amb futbol una mica més directe potser, sense gaires floritures, no? Sí. Però l'Hospi molt més anant cap a porteria i doncs, sent molt efectiu. Aquí veiem precisament el gol, com dèiem, de Javi Serra, aquest 2-0, i aquí l'Hospi, insistim, el Lleida va inquietar molt poc la porteria de l'Iaga, pràcticament.
Pràcticament en la primera part. En la segona jo crec que sí que se genera alguna ocasió més. Però
poca cosa, i en canvi l'Hospi, que s'apropava, tenia iniciativa, tenia ocasions. La primera part, insistim, va ser de molt domini del centre d'Espoir Hospitalet. Sí que és veritat que després el partit, sobretot a partir de 60-70, va començar a baixar una miqueta del ritme, però sí que l'Hospi doncs segurament podria haver sentenciat, que és una de les coses que ara comentarem, del fet de que l'Hospi no va ser capaç de tancar el partit, i ara veurem moltes ocasions del conjunt de Sergio Juste en aquesta segona meitat. En qualsevol cas, sí que hem de dir, hi ha hagut un canvi. S'ha vist un Hospi millor del que veníem, sobretot en aquest 2026. No? L'Hospi ha tingut bons partits durant la temporada, sí, però sí que aquest 2026 li estava costant. Va ser segurament el millor partit de l'any, el que portem de 2026.
Bueno, se vio un Hospi bastante sólido, muy comprometido también con la idea de proyecto y el estilo que quiere implementar Sergio Juste. Y nada, yo creo que al no sentenciar el partido, le sigues dejando esa oportunidad, ¿no?, al rival de poder contraatacar, ¿no? No sé. En el minuto 84, sí, creo que es, si no recuerdo mal.
Hem vist també les ocasions de l'Hospi, sí, bàsicament. Hem vist una de Flavi, hem vist un parell de Buba, hem vist aquesta també de Rubi. El Lleida, insistim, no va tenir gaire presència, però sí que...
No mucha.
Doncs, clar, és cert que al final el partit es va complicar per aquest gol.
Per este de córner.
El gol d'Escobedo, sí, que posava el 2-1, era el minut 84, no era... no faltava molt de temps, però sí que evidentment faltava temps suficient com per pensar que el Lleida podia empatar. Sí. I sí que és cert, Laia, que va tenir aquesta ocasió que, sí, jo crec que tots vam tremolar molt. amb aquesta ocasió que finalment no va provocar més problemes i va ser, a més, molt poc temps després del gol, i va ser el moment en el que potser la gent va patir. Però, per ser justos, amb normalitat l'Hospi hauria d'haver guanyat el partit de forma contundent. El que passa, sí, que és veritat que no va estar encertat en els metres finals, que és una cosa que també ha passat moltes vegades.
Contundència de les àrees.
Clar, i al final doncs va patir aquest moment de nerviosisme, de resultat ajustat, però per ser justos, l'Hospi va mereixer guanyar, sí, de forma més contundent, segurament.
Y bueno, son tres puntos importantísimos, que es algo que también anímicamente yo creo que les va a ayudar mucho al equipo. Y nada.
Ja t'aviso que aquesta pregunta que et faré ara la faré segurament tots els programes que queden fins a final de temporada. L'Hospi continua a 8 punts? Continues pensant que l'Hospi pot ser primer de grup? Perquè falten 3 punts menys. Ara falten 33 en joc i continua a 8 punts de dos equips. Continues pensant que l'Hospi pot ser primer?
Creo que me voy a agarrar un poco a lo que dije la semana pasada. Yo creo que sí que es posible. Matemáticamente, obviamente, se puede remontar y puedes quedar líder. Pero creo que ya no solo depende del Hospi, sino depende un poco también de lo que hagan los de arriba. Por ejemplo, este fin de semana, Manresa y Badalona han vuelto a consolidar su primer... Bueno, realmente han vuelto a consolidar su puesto, entonces es un poco complicado. Yo creo que el Hospi tendrá que centrarse más un poco en partido a partido, más que en el objetivo grande, ir ganando, ir sumando en victorias, y ya de ahí hablaremos si...
I veurem.
Exacte, i veurem. Però per almenys han voltat als play-offs.
Això, per descomptat.
Lo más importante.
Molt, molt important. MVP, millor jugador de l'Hospi ahí, per tu?
Per a mi, Flavio. Como te he dicho, era mi primera vez viéndolo también como un delantero centro, y yo creo que rinde prácticamente en todas las posiciones en ataque. Y bueno, me gustó mucho porque creo que siempre desestabiliza un poco el plan de juego que tiene la defensa rival. Tienen que adaptar un poco el juego también a que hace Flavio, porque genera muchísimo peligro y genera muchísimas ocasiones, como hemos visto la gran asistencia en el segundo gol, y la mayoría de ocasiones que se generó también fueron por parte de Flavio. Entonces, mi voto va para él.
Doncs Flavio, un vot més per l'extrem, ahir davanter del centre d'Espoir Hospitalet. Laia, moltes gràcies
i
en tornem a veure la setmana vinent. No, perquè no hi ha Hospi, la setmana vinent no juga al centre d'Espoir Hospitalet, tenim descans, però bueno. Doncs dintre d'un parell de setmanes et tornem a veure, Laia.
Vale, moltes gràcies.
Doncs tanquem amb la Laia, però no tanquem l'Hospi. Ara farem tertúlia, però abans volem també repassar la presentació de l'entitat riberenca, la presentació del centre d'Espoir Hospitalet, que aquest dissabte van desfilar tots els seus equips, els seus més de 900 esportistes. Estem parlant de 68 equips, per tant, estem parlant, lògicament, d'una de les entitats més importants de la ciutat. És veritat que té una miqueta menys d'esportistes que la temporada passada, també és veritat que per espais doncs probablement és millor tenir una mica menys per poder entrenar de forma més adient per tots aquests petits que veiem que desfilen en aquest estadi municipal de l'Hospitalet. Hem vist a Jordi Alba, hem vist a Tiago Alcántara, hem vist a Toni García, per descomptat, el president, hem vist a David Quirós, l'alcalde. Tots van assistir a aquesta presentació del Centre d'Esport l'Hospitalet, que té equips masculins, femenins, inclusiu, i també, com no, tot el futbol base, que és el gran gruix de la família riberenca. Es va anunciar la reforma del camp de futbol 11, de futbol 7, que canviarà la gespa aquest estiu, i també la impermeabilització de l'estadi, que també és molt important per tal de continuar doncs, millorant les instal·lacions del Centre d'Esport l'Hospitalet, que, com dèiem, va presentar aquest dissabte els seus 68 equips.
Sí, és un dia emblemàtic perquè al final és la presentació no únicament dels primers equips del club, sinó de tot el futbol base, d'aquests 68 equips que representen més de 900 jugadors i jugadores i cada setmana doncs, deixen la pell, defensen amb passió a l'escut i es formen sobretot com a persones i com a futbolistes. I al final d'aquesta temporada doncs, tindrem el canvi de gespa del futbol 11, del futbol 7 i també doncs, les obres de millora de l'estadi municipal començant per la impermeabilització. Per tant, crec que és una bona notícia.
Ja hem parlat del partit de l'Hospi, ara toca analitzar-ho encara amb més profunditat i avui, com dèiem, tenim tertúlia. Saludem ja a Joaquín Alquézar, a Fernando López. Què tal, nois? Bona tarda.
Bona tarda.
I a Miguel Ángel Soto i a Abel Palma. Què tal, nois? També bona tarda.
Bona tarda.
Hola, buenas.
Doncs anem a parlar del partit d'ahir del Centre d'Esport l'Hospitalet. Crec que home, d'inici, Joaquín, crec que una millora respecte al que estàvem veient sobretot el 2026. No? L'Hospi no va estar malament ahir, va jugar un bon partit, va guanyar més, que també és molt important. No sé com vas veure tu el
partit. Sí que és veritat que este último partido, quizás lo que hemos notado todos es que ha sido mucho más vertical, ha sido mucho más directo, un fútbol más directo, pero sí que es verdad que también, por decirlo así, en la anterior etapa también hemos tenido muy buenos partidos. Entonces, no me da miedo jugar bien, sino que haya continuïtat. És clar, l'únic tema que puedes debatir.
Aquesta és la clau, no? Perquè al final és veritat que l'Hospi ha tingut també partits bons en aquesta temporada, però sí que és veritat que el que hi ha faltat és regularitat. Abel, sí. No sé si esperes que aquest sigui un punt d'inflexió positiu, si sí. Creus que és un bolet, com qui diu. No sé.
Creo que lo esperamos todos, ¿no? Esa dinámica ahora de seguir medio jugando bien y ganando, sobre todo, que es lo que nos hace falta. Pero bueno, yo, por ejemplo, con el partido del Vilanova ya vi algo más, un poquito más, algo más de, no sé, algo ahí nuevo, que intensidad, no lo sé, llámalo como quieras, pero vi cositas ya nuevas o frescas. Y ya pues ayer ya pues logró la victoria que tanto esperábamos.
Bueno, la segona part de Vilanova i aquesta primera part sobretot, no, d'ahir és, sabeu, un Hospi millor.
Sí, exacto, esperemos todos que no sea un espejismo y que volvamos más o menos a la dinámica que traíamos, pero
a ver,
yo espero ir para arriba, ¿no? Como todos, pero claro, es que
bueno, es un equipo que durante este año no ha tenido regularidad y creo que tanto Vilanova como ayer Lleida eran dos equipos que por su estilo de juego pues han permitido al Hospitalet desarrollar un juego de posesión y de toque, sobre todo ayer el Lleida. Ayer el Lleida los dos primeros goles se hacen a la contra, jugadas muy verticales, muy rápidas, algo que sí que es cierto que quizás no habíamos visto tanto este año. Pero yo quiero ver al equipo mantener esta regularidad cuando los equipos se encierran atrás, que es la tónica durante este año. Entonces vamos a ver si el equipo tiene herramientas o las adquiere con Juste para intentar abrir la lata, como se dice en estos partidos en los que los equipos rivales se juntan atrás, se cierran atrás, bloque bajo, y muchas veces, ya lo hemos visto muchas veces, 80 minutos de partido y hacemos el primer disparo.
Clar, segurament és la clau, Miguel, no? Quan algun equip es tanqui, a veure com està l'Hospi.
Es verdad, lo que ha dicho Fernando, que es verdad que ayer nos dejaron jugar. Y cuando hay espacio, pues se agradece mucho. A jugadores técnicos le das espacio y claro, tanto Flavio, Buba, Lasso, pues se notó. Por suerte hicimos el 2-0 enseguida, en dos minutos metieron los dos goles y creas que nosotros tenemos mucha tranquilidad. Lo que tampoco es normal que después de un partido que en teoría era plácido, tranquilo, al final sufres un poquito, porque creas que no. Siempre he dicho que en el fútbol el 2-0 es el resultado más engañoso de la vida, porque vas 2-0, pero claro, te meten uno en el 84, por ahí quizá. Te meten uno y luego en cualquier jugada te pueden empatar. Y al final acabas sufriendo un poquillo. No por muchos acercamientos del Lleida, pero acabas sufriendo un poquillo que dices, hostia, a ver si no van a empatar. pero el partido sí, sí, fue bueno, fue bueno. Ahora solo falta la regularidad.
Justo comentava, no, a sala de premsa que al final no volia que aquest final, diguem-ne, taqués, no, el partit. Però clar, també és inevitable pensar, perquè sobretot després del gol va haver-hi una Lleida, sí, que va estar molt a prop,
sí, sí,
que jo crec que tots vam fer un
final
gust. Clar, és veritat que no és just analitzar el partit només amb aquests últims 10 minuts, però també és veritat que s'arriba als 10 minuts amb aquesta situació, no?
También era verdad que el equipo había hecho un desgaste muy grande durante 80 minutos y el Lleida justo aprovecha pues esos últimos minutos donde el Ospi ya faltaba oxígeno, ¿vale? Era un partido que han corrido muchísimo. O sea, si se llega a facilitar los datos de los GPS de los jugadores, creo que va a haber mucha distancia recorrida, sobre todo por varios jugadores. Y creo que eso pues hizo mella también en la actitud de los últimos minutos. Porque no era un tema solo de actitud, sino de físico. O sea, cuando cambian a Ramón, pues realmente ya está el muchacho que le había dado todo durante 80 minutos. Y bueno, de hecho estabas tú en la rueda de prensa donde comentó incluso Sergio que sí, quizás pues sí que había tardado demasiado.
Sí.
Pero también es verdad que los estaba viendo bien, que estaba gustándole lo que veía y no quiso dar el paso de cambiarlos en ese momento. Entonces imagino que todo esto también ha repercutido que durante el partido pues tuvieras esos minutos de imprecisión por tema físico.
Ara que parles de Ramon, deixa'm felicitar a Ramon Marimón, que avui és el segon.
Sí, correcto.
32 anys fa...
Sí. Bueno, vamos a decir 25 i ja està.
25. Ramon Marimón, felicitat per descomptat, sí, sí, el central del centre d'esport l'Hospitalet. I com dèiem, un partit que al final es va treure, al final es va patir una miqueta, però l'Hospi va sumar els 3 punts. I clar, ara doncs estem una mica pensant a on pot arribar el centre d'esport l'Hospitalet. Ara després sentirem a Sergio Justo també parlar una mica del mateix, però clar, la pregunta és, Abel, per començar, estem a 8 punts de Badalona, a 8 punts de Manresa, a 5 de Cornellà. Tu creus possible, a faltar 33 punts, que l'Hospi arribi a ser primer?
A ver, lo veo difícil. A ver, por fe creo que no nos gana nadie a eso, ¿no?, de ser primero, pero lo veo complicado, además, con Badalona como está. Yo lo veo, el primer puesto lo veo complicado.
¿Más Badalona que Cornellà? ¿Que Cornellà o que Manresa?
Los veo más fuertecitos, sí. Para mí, sí.
¿Miguel?
Complicadísimo. Creo que se nos ha ido. Para mí el punto de inflexión fue cuando, antes de acabar el año, ganas el campo de la Monta 0-3. Y el equipo, joder, es que hemos hecho partidos buenos fuera de casa. Y luego llega el Badalona aquí 0-0 y a partir de ahí se nos ha ido yendo. Se nos ha ido yendo en los primeros puestos. Lo que estamos hablando es que tienes que conseguir una regularidad que no hemos tenido en toda la temporada. Entonces, ojalá se diera, se puede dar, porque por números y por tiempo da, pero no lo veo, sinceramente.
Faltan 33 puntos encara, ¿eh?
Sí, pero tendrías que tener una dinámica ahora de ganar mucho, mucho. De dejarte algún empate si quieres, pero perder casi nada. Y es que arriba tanto Manresa, que es como el tapado, ¿no? Joder, Manresa lleva una racha tremenda ahora. Lleva una racha tremenda y luego va a Badalona y Cornellà, tienen señores equipos y bien entrenados. Entonces, lo veo muy complicado. Entonces, si por lo que sea no vas a quedar campeón, que es muy probable, pues al menos intentar entrar en playoff bien, porque el que mejor llegue. Y luego no hay que olvidar que el cuarto y el quinto, aunque parezca mentira, el Scala, el Vilanova, no va a ser paso a paso, porque yo lo veo, ya digo, creo que el primero, el segundo y el tercero lo veo complicado. Sí, sí.
Ahora pregunto también a Fernando y a Joaquín, pero no más antiguo que de ella, precisamente en Sergio Juste, a esta pregunta, ¿no? ¿A on pot arribar al centre d'esport l'Hospitalet? Això ho deia Sergio Juste a la sala de premsa.
Competint amb els de dalt, això allà, competint amb els de dalt. Jo no vull parlar de res que no sigui cada partit, anar ara pues, a treballar a la grama i cada partit serà pues, una competició diferent, un context diferent i hem d'anar pues, pas a pas. No, penso que si nosaltres estem al nostre nivell estarem aquí i aquesta ha de ser la idea amb ells també.
No es mulla gaire, Sergio Juste, amb aquest tòpic ja una mica simeonista, no?, que tothom diu del partido a partido. Fernando, partido a partido, a on pot arribar el centre d'esport l'Hospitalet? Partido a partido, si guanyes tots els partits, al final s'arriba a un lloc. No? A on pot arribar l'Hospi?
Partido a partido, i si aconseguim una regularitat, com comentaves, de guanyar tots els partits, o com deia el Soto, de guanyar i empatar, veient que és una lliga on els 5 primers són molt irregulars, és a dir, s'estan perdent punts, i hi ha certa esperança, hi ha cert marge. O sigui, és cert que els partits amb enfrontaments directes els has de guanyar sí o sí, i després no perdrà punts en...
d'aquests que en parlen. Resta...
Exacte. És a dir, i aquests punts es perden en exemples com vam viure ahir el partit contra el Lleida, a final de primera part, fent faltes quan ja no s'havia de jugar res, amb una falta lateral perillosa, o sense anar més lluny, partit del Vilanova, a pilota que s'anava per línia de córner, no vas a pressionar aquella pilota, i d'aquí surt el gol del Vilanova. Llavors, és tot un conjunt que l'equip ha d'aconseguir, de dir, es lluiten els 90 minuts, si estic cansat, doncs faig el canvi, aixeco la mà i entro un altre company de reforç, i és el que ens falta per guanyar aquesta regularitat i tenir opcions. Perquè si continuem així, les opcions s'acabaran d'aquí a 3-4 jornades, segurament.
Juan Guin.
Yo creo que la cabeza es muy importante, sobre todo los futbolistas, y creo que si le dan la vuelta a la situación, sobre todo anímica, que se lo crean, ganar el próximo partido, si no me equivoco va a ser en casa, porque sí, el de Tona está aplazado, con lo cual...
Es el contra sí, grama.
Exacto, va a ser con la grama en casa, vamos a tener la suerte de poder jugar dos partidos en casa y luego el siguiente miércoles el que tienes con Tona. Si por H o por B estos dos partidos caen en la saca a favor, creo que el golpe moral va a ser grande para los jugadores y no lo veo tan lejos. Tienes un encuentro directo contra cada uno de ellos, de los tres primeros, y ahí tienes de 8 puntos, ya te quedan 5. Es una liga súper irregular, donde todos están cometiendo fallos garrafales. Esto hace 3 años, en una liga donde el Olot ya se disparó, donde el otro se disparó, ya te diría, pues es muy difícil llegar. Pero en esta liga, sinceramente, yo creo que si tú haces bien tus cosas, vas a llegar seguro a ese primer puesto. Simplemente esa actitud. Porque jugadores y calidad la hay.
¿Cuántos puntos crees que necesita los Pi para ser primer? Sé que es pregunta difícil y de examen ya, pero...
Yo me veo la cogidora ya,
No, ahora mateix té 37 puntos los Pi, podría arribar a sumar 70, como a molt.
Es que es muy complicado.
70. Bé, 70 puntos... A ver, es complicado que sumi 70.
Mucho.
Al final sería... No sé, 65, 66...
65, 66 puntos, yo creo que por aquí estará el campeón de Liga.
Veurem.
I em llenço a la piscina,
O sigui, no, és possible. A veure, és la mitjana més o menys que porta els equips.
O sigui que jo crec que estarem per aquí. Estaríem parlant d'una lliga de 65-66 punts, que si mirem lligues anteriors, és una mica el que comentava el Joaquín, que hi havia equips que la primera volta i escaig feien una gran temporada, després sí, es deixaven anar perquè ja amb un empat i victòries puntuals anaven mantenint. Aquest any no serà així. Jo crec que aquest any estem parlant que les dues últimes jornades seran decisives. I el nostre calendari, la sort que tenim, és que són jornades contra rivals directes. Dos, tres últimes jornades.
Tienes suerte o desgracia, porque como llegues a las últimas dos jornadas, que el campeón ya está, que no va a ir contigo a la guerra, va con ellos, y tú tengas que jugar, te queda el cuarto o tercero o quinto, es que cuidado que te pueden matar.
Bueno.
I ara has de fer les xifres i clar, per fer 65 punts, l'Hospi hauria de només de perdre un partit i empatar un altre. Si vol fer 65, només pot punxar dues vegades, amb una derrota i amb un empat.
És que ja te digo yo.
Ara m'estic posant més cap a ells, cap al cantó de que no llegamos.
Lo veo muy crudo, ojalá, pero es que no lo veo, es que no lo veo. Es que tiene que ser que consigas hasta ahora, lo que dice Joaquín es muy cierto, la palabra dinámica es brutal en el deporte, en el fútbol. Si ves que vas ganando partidos, o sea, si ganas a la Granma, ganas al Tona y te vas envalentonando, dices, hostia, vas pillando, pero lo veo muy complicado, mucho.
También hay un aspecto que es la presión, es decir, este club y este equipo ha jugado con una presión.
Desde el día uno.
Desde el día uno.
Sí, sí.
Els veig millor ara, també se ho haig de dir. Crec que està una mica menys tens l'ambient.
És que lo necessita. Necessita perquè se llegó a un clima que, uf.
No, Abel, no sé com ho vas viure tu, però la sensació és que hi ha una mica menys d'ansietat ara.
Sí, bueno, yo creo que también debido a principio de temporada se vendieron ciertas cosas que no eran del todo como luego las hemos visto, ¿no? Y la gente, pues eso, se viene arriba. Y luego vas viendo jornada tras jornada y, bueno, o sea, prueba de ello es el campo, ¿no? Como al principio comentábamos que estaba más llenito y tal, y a medida de los partidos, de cómo juega el equipo y tal, pues se ha ido vaciando.
Ahora estamos los de siempre.
Exacto, por eso.
Sí, un poquito más, pero no se transmite. Es que...
Exacto, pero sí que es verdad que más o menos, y ciertos altercados y tal, igual que ya sí que han, digamos que han marcado un punto de inflexión fuerte, es decir, hasta aquí.
Doncs veurem què passa amb el centre d'esports l'Hospitalet. Ens falta votar pel millor jugador també d'ahir, del partit de diumenge. Laia Gutiérrez ha votat per Flavio, sí. Ospi Radio, Joaquín Alquézar, que sempre tens un vot unipersonal, tens aquest estatus ja dins del set de l'Espol Hospitalet. Qui vota,
Joaquim? Jo, fíjate, vota Joel Lasso. Pero es uno de los días que casi más me ha costado porque ha habido 3-4 jugadores que podían haber sido MVP fácil. Que jornadas atrás no ha sido tan fácil.
Literalment ha estat així. Ara falta un vot més per vosaltres. No sé si us podeu posar d'acord, si podeu comentar qui us va agradar.
Yo creo que es Rubi, Lasso.
A ver, yo soy de Flavio 100%, pero oye, para cambiar un poquito el tal, sí, Rubi me sirve.
¿Rubi? ¿Fernando, estás d'acord o estás de esa tónica del costat?
No, estava entre Lasso i Rubi. Perquè m'ha semblat un revulsiu important. Sembla ser que comença a entrar la dinàmica d'equip.
Un aspecte que no s'ha hablado, que l'alineació empieza a ser lògica, opinió personal, que se puso en casa, sobretot, laterales que suben, i Rubi en ese contexto es brutal. I a la que vaya pillando el ritmo, si no hay lesiones, Rubi en el lateral se le verá con chispa arriba.
Hace mucho trabajo de ese que no se ve también.
Entonces,
clar, sí que és cert que al final amb laterals l'equip guanya amb profunditat. També és veritat que deixes una miqueta més d'espais darrere.
Únicament cal veure com el Lleida deixava molts espais sense les seves dues línies.
Sí,
sobretot segona part. Que va ser una llàstima, també dic, desaprofitar aquells uns contra uns que vam tenir 2-3 a la segona part, molt clares, que podíem estar parlant d'un resultat molt més ampli.
Deixeu-me repassar ràpidament la classificació del millor jugador del centre d'Espol Hospitalet amb els vots de Joel Lasso, de Flavio i de Rubi. Rubi no apareix perquè no té encara 3 punts, però Flavio està líder amb 9 punts. Ha avançat a Liaga, que Liaga va sumar molts punts en una època complicada per l'Hospi. Diguem-ne, ara sembla que està més tranquil. Celebrem que Liaga estigui segon, no perquè no vulguem que sigui primer, sinó perquè significa que suma menys punts i té menys feina. Ignasi Kerr, tercer amb 7 punts, i després ja la resta de jugadors del centre d'Espol Hospitalet. Però Flavio, Aliaga i Ignasi Kerr tampoc estem descobrint res des de l'altre punt. Segurament serien els 3 que segurament molta gent seleccionaria com a millor jugador de la temporada de l'Hospi, aquests 3, i allà estan, no? Amb Joel Lasso, que aprofitant que Joaquín l'ha votat, ha tornat fino, eh? Joel Lasso està a un nivell, crec que, a més, jugant diferent del que potser era Joel Lasso prelesió, no? Una mica més mitja punta organitzador.
A lo Messi, no? Com donde quieras.
Sí, però crec que està... És que, de fet, ahir, mirant, fent el resum del partit, em vaig adonar que moltes de les passades de perill del partit eren de Joel Lasso. Va estar molt bé Joel Lasso i està molt bé Joel Lasso.
I la manera que abria juego, la manera que tocava el balón, se permitió dar taconazos, se permitió detalles de calidad y luego los pases. O sea, la visión de juego que tiene Joel Lasso cuando está mirando hacia la portería rival es tremenda. O sea, muchas de las jugadas que hizo los pies de ataque y de ofensivas, todas nacen de la posición de Joel Lasso. Cuando Joel Lasso está bien, el Hospi vuela.
Si no hay lesiones y está en forma, es un jugador diferencial para la categoría de largo. Sí. Y luego lo que decías antes, de la que Juste comentó que los cambios los hizo tarde, justamente me lo has quitado porque lo iba a decir, ¿no? Al final, en el fútbol de hoy, que hay 5 cambios, es importantísimo cambiar en el 60 o así, estás cansado, oye. Y con Lasso aquí pies de plomo, porque el pobre 90 minutos, 90. Si en el 60 se le tiene que cambiar, se le cambia.
Sí, pero
así lo recuperaremos mejor.
Lasso aporta un diferencial en el campo.
Totalmente.
Que sacarlo como entrenador, yo entiendo que también sea una decisión que digas, contra más tiempo lo tenga dentro, mejor para el equipo.
Pero sí, en su mejor versión es brutal.
No, hasta un gran nivell Joel Lasso, i amb els canvis em agrada molt la resposta de Sergio Justa Roda de premsa, que va dir que assumia que era una mica novato i que assumia que es va equivocar, que ho va fer més tard del que potser hauria, però que en aquell moment no ho va veure. També m'agrada que l'entrenador digui, escolta, a veure, també té dret a equivocar-se l'entrenador, com qualsevol, i personalment m'agrada que em digui això abans que em vengui una mica una moto diferent, digui, mira, potser no ho he fet bé. Doncs ja està. Següent pas, el dia següent ja ho faràs millor.
És preferible que te diga o que entro en el mea culpa, en lo que sea, que te empieza a vender cosas que no son.
També és cert que l'Hospi no té partit aquesta setmana, suposo que també va dir, bueno, puc exprimir una miqueta més aquests jugadors perquè tindré ara uns dies de descans, no?
Suposo que influyó.
Sí, pero te puede salir caro también, por otro lado, claro.
No, és evident. Però bé, com va sortir, bé?
Sí, no, claro.
Més enllà que sí que és veritat que al final, els últims minuts, que el Lleida va apretar més, segurament també era per una mica de cansanci de l'Hospi.
I que crec que ens falta una mica també, potser és per la joventut de l'equip, el tancar partits, que això ens ho fan a nosaltres. És a dir, minut 70, 75, 2-0, ja està. O sigui, no s'ha de jugar més. Si no es Danáfica, más gol.
Pero es que la confección de la plantilla, creo que no hay un jugador de decir en el medio.
Es Messi. Históricamente los pinos no usan fecho.
No, es
correcta. Però crec que hauríem de començar a intentar que l'equip tingui aquestes eines i tingui aquesta picardia, per dir-ho d'alguna forma, sí. De dir 2-0, ja està, senyor.
Sí, sí. Sí.
Que potser és una mica antifútbol, que no és el futbol que més ens agrada veure al Municipal, però que és un futbol pràctic i el que es necessita en aquesta categoria per guanyar. Sí, sí. O sigui, per guanyar.
Molt de morrofina en l'Hospitalet.
No, es que también,
pero no,
fuera broma, sí que es verdad que el Ospi normalmente es uno de los clubes de la categoría que dispone un fútbol diferente.
Sí.
O sea, yo estoy seguro que este mismo equipo, con todas las piezas tal cual lo tenemos ahora en segunda red, estaríamos dando mucha guerra. Porque el tipo de fútbol y de campos son diferentes. Sí. O sea, el campo pequeño del Ospi es un crimen, o sea, es como meterlo en un campo de fútbol sala. Siempre que vamos a un campo pequeño es un drama. Sí, son jugadores muy rápidos, son jugadores veloces, son jugadores que su mejor versión es en un campo de fútbol. O sea, el campo de patio de colegio no van a sacar su mejor rendimiento. Con lo cual, el tema viene ahí, que es un equipo que se predispone a jugar a fútbol y no al subfútbol de faltas, suelo, lesiones,
en teoría, sí.
Rampas. No lo hemos hecho nunca.
Fuimos al campo de la Monta, a la guerra ahí con Ina Siquel, Barry Montal, y mira. Y en casa este año, que en teoría, con espacios, en tu casa, se nos cierran y no hay manera
pero,
de generar.
Pero el día de la Monta yo creo que el equipo salió ya con esa mentalidad. Es decir, se hizo un buen trabajo previo por parte de Cristian y
o por eso todo el cuerpo técnico.
Y dijo, en este campo no podemos hacer nuestro juego, vamos a adaptarnos a esto. Y se hizo muy bien, solo hay que ver el
resultado. Todos firmaríamos subir y con un fútbol más...
No, claro.
Todos firmaríamos subir. Fútbol, esto es tercera y ya no es como antaño.
Yo quiero subir.
Al final, me da igual si...
Exacto, estas categorías tienen que ser un poco también resultadistas.
Claro.
Lo que te importa al final es subir, es que ha ganado como ayer, ganamos y tal, que ha fallado una...
Claro.
Claro, vas con el 2-0, falla y bueno, no pasa nada. Pero si esa misma ocasión vamos con el 0-0, con el 1-0 es como que... Hostia.
Al final acabó el partido, sube, pero ya está, hemos ganado ya está.
Sí, exacto.
Lo que queremos es subir.
Al final la sensación que te llevas a casa es
fútbol práctico,
hemos ganado.
Ya que pueda, pragmatismo. Pegar la puerta.
Falta ser pragmático. Y a veces...
Yo creo que es una de las últimas temporadas nos está costando el chip ese.
Que yo creo que es una cosa histórica del
centro. Sí, sí, sí.
Sí, pero
bueno, igual que los playoffs, somos unos pupas y como hagamos playoffs, pues...
Y además aquí recuerdo Real Vallecano B, que es un ejemplo de las dos cosas. De no tancar el partido y da pupas.
Más surrealista que esto. Aún solo recuerda Sandoval, la celebración que tuvo.
En fin, Sandoval. Mítico,
José Ramón
Sandoval.
Aún duele.
Es que fue tremendo.
Mira que me pasó.
Se fue a medio campo a celebrarlo, casi.
Fue tremendo.
Y mirando la grada.
Y un jugador y vaya a ser una ampolla. Da igual, no diré que iba a ser. Tal vez. Pero, sí. Bueno. En fin. ¿Alguna cosa más? Abel, Miguel, Fernando, Joaquín.
No, pues el próximo domingo no hay fútbol.
El próximo domingo no hay fútbol.
Ya me
sabe creer, ¿no? Pero haureu de buscar altres hobbies.
Sí, hay primera y segunda de todo.
O poder una a futbol territorial, que també està molt bé. Jo sempre us convido a qualsevol camp de futbol territorial.
Sobretot eso, seguir en la misma dinàmica que ayer, seguir intentándolo y a ver dónde...
Y a ver dónde llegamos.
Exacto, partido a partido, claro.
Partido a partido. A ver, Miguel, Fernando, Joaquín, moltes gràcies als quatre. Doncs tanquem tertúlia de l'Ospi i fem petita pausa i de seguida arriba Ric Bonet i el bàsquet. Anem a parlar de bàsquet, anem a saludar primer, com sempre, el nostre estimat Enric Bonet. Enric, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom. Dos tasques, eh? No un, no, dos.
Doble.
Eh?
Doble, així, per començar. Què hem de fer? Al final això és esport, victòries, derrotes, i avui ens toca explicar dues derrotes. Comencem pel grup CA, pel del Seu Hospitalet. Aquests van ser els resultats. Amb aquest partit sorprenent, 75-89, va caure el conjunt d'Òscar Navarro davant de Seve l'Hospitalet. Derrota també del Boet Mataró a casa, 70-81 contra el Roser. El Mollerussa no va fallar, victòria a domicili. Igual que el Valls, que va superar a l'Igualada. Tarragona va ser capaç de guanyar 89-66 a l'Alfindent. També va guanyar com a local el Sarreal, el Sant Cugat. I per últim, el Castelldefels va superar el Calvià 81-78. La classificació liderada en solitari pel Mollerussa, 17 victòries i 2 derrotes, amb 16-3, dos equips, el Tarragona i l'Ospi, que baixa a la tercera posició. 12-7 per Castelldefels, 11-8 per Igualada, 10 victòries i 9 derrotes pel Valls, 8-11 per Sant Cugat, Barbastro i Sarreal, 7 victòries i 12 derrotes, Roser, Calvià i Ciutat d'Inca, 4-15 per Boet Mataró, 2-17 per l'Alfindé. I aquest partit que el marcador realment és sorprenent, aquesta derrota del Sevel Hospitalet, aquesta derrota del conjunt d'Òscar Navarro, va caure a casa totalment inesperat aquesta punxada, Enric.
Inesperat fins a cert punt, perquè el Ciutat d'Inca ja venia de guanyar de 20 al bàsquet Castelldefels, molt per sobre la taula. A la jornada 16 ja s'havia desfet del Sevel Igualada de nou, molt per sobre també a la taula els de l'Anoia. A la jornada 14 s'havien raspallat el Pujol Mollerussa anotant 97 punts i guanyant de 16 el líder de la competició. Per tant, això d'inesperat, quantes vegades ho diem, però després a vegades molta gent no ens fa cas. Un rival incòmode, així el descrivia a la mitja part el nostre bon amic Ramon Aparici, que va tenir l'ull clínic de posar l'adjectiu exacte a l'equip de Ciutat d'Inca. La incomoditat que va fer que el Sant de l'Hospitalet es quedés, fixeu-vos, en un 22-57 amb tirs de camp, que només va aconseguir anotar 5 triples, que va perdre la lluita en el rebot, que només coralment va recuperar 4 pilotes, això és molt poc, i que va deixar el destí del partit en les mans de Pau Camí, gran partit el seu, tot i els seus 1,73 d'alçada, va acabar amb 12 punts, anotant 3 triples i donant 7 assistències. Tomeu Llobera, la direcció del Ciutat d'Inca, va estar molt ben dirigida en tot moment. Tomeu Llobera va acabar amb 8 punts, 4 rebots, 4 assistències. I, evidentment, amb el martell de l'equip visitant, que no va ser un altre que Carlos Poyatos, el número 7 del Ciutat d'Inca, que acaba anotant 22 punts amb un 10-16 en el tir de 2, que va provocar 6 faltes i que va ser un autèntic martiri. A sobre s'hi van afegir doncs, el Pep Lluís Llebrés amb 10 punts. Amb un 37% pràcticament van acabar des del triple els jugadors de Ciutat d'Inca, capturant 2 rebots més, donant 21 assistències. Van jugar molt bé, amb molta fluïdesa, els visitants. I l'únic però que se'ls hi podria tirar encara és el 10-24 des del tir lliure. Però amb totes les altres facetes van estar brillants. 40 punts a la zona, 42 punts des de la banqueta, i el Sevel Hospitalet doncs, que es va veure desarmat, es va veure sorprès. Amb un Àngelo Gouveia Alexandre, ara el veiem en imatges, amb 13 punts, 9 rebots, és cert, amb un 18 de valoració va acabar el d'Angola. 11 punts va acabar sumant aquest home, Víctor Castellón, en un nou bon partit. Esplèndid, com sempre, aquí el tenim amb el 94, el Gerard Sevillano, que va acabar amb un 17 de valoració perquè va anotar 19 punts, va capturar 10 rebots i va provocar 6 faltes, però li va faltar una cosa al Sevel Hospitalet dissabte passat. Va ser la pólvora dels exteriors, del David Font i del Màxim Esteban. El David Font va acabar amb 10 punts, però amb un triple només de 6 intents, i el Màxim Esteban, que tan bon partit havia fet a l'anada amb 32 punts i 10-13 en el triple, va acabar només amb 2 punts. Evidentment, el Nil Baqués, una setmana més, va tornar a treure el doctorat. Aquí el veiem defensant des del llançament exterior. Va acabar amb 16 punts i 5 rebots. I, doncs bé, sí que és cert que les primeres espases van estar a bon nivell, però, com dic, aquesta pólvora des de l'exterior va trobar-la a faltar molt i molt l'equip de l'Òscar Navarro. Un partit que, tanmateix, i això que no sembli que és una excusa, però és fins i tot positiu perdre'l, perquè estem al mes de febrer, perquè estem amb un equip ofegat a la taula classificatòria i perquè ens pot espavilar. O sigui que, comptat i debatut, hi ha més factors positius que no pas negatius. La ratxa, Andrés, em sembla que era de 10 partits seguits, correcte, si no m'equivoco. I, per tant, tard o d'hora s'havia d'ensopegar i prefereixo fer-ho ara, al mes de febrer, que hi ha marge, hi ha maniobra per corregir, que no pas fer-ho al mes d'abril o al mes de maig, que allà sí que patinar pot ser definitiu.
Estic molt d'acord amb tu amb que pot ser una derrota que pot anar bé a l'Hospi, perquè hi havia molts partits que l'Hospi els jugava amb aquesta sensació de tard o d'hora guanyarem el partit, no? perquè sí, perquè guanyarem. I el rival també juga, no? I aquest toc d'atenció pot ser molt positiu perquè l'Hospi entengui que ha de sortir amb el punyal entre les dents des del minut 1 i deixar-se de
d'aquesta seguretat de que el partit sempre caurà del seu costat. Anem a sentir què deia precisament el tècnic de l'Hospi, l'Òscar Navarro.
Bueno, ara en calent una mica complicat d'explicar. Crec que bueno, ells han fet... Crec que ens han fet moltes més assistències que nosaltres, ens han guanyat el rebot ofensiu, crec que hem estat molt malament amb el percentatge de tir. Avui no hem sigut nosaltres. Poc reconeixibles avui. Crec que és el que et dic, el nivell de cert ha sigut molt baix, feia tirs que no som propis de nosaltres, però jo fins la mitja part creia que el partit estava una miqueta en una zona de control. I és cert que el tercer partit del tercer quart nosaltres hem perdut una mica l'Oremus i ells han entrat han agafat confiança i és un equip que ja sabíem que amb el marcador a favor era molt perillós.
Millor jugador del Sant Andreu Seu l'Hospitalet, Enric.
Partidàs de Gerard Sevillan amb 19 punts, 10 rebots, provocant 6 faltes, però la setmana passada ja li vaig birlar al Nil Baqués l'MVP. Aquesta setmana no ho faré perquè el gran 11 del Sant Andreu Hospitalet acaba amb 16 punts, amb 5 rebots, va donar 6 assistències, va recuperar 2 pilotes, va acabar amb un 19 de valoració. Per tant, aquesta setmana és com si s'hagués picat el Nil Baqués i l'MVP va per ell.
Doncs Nil Baqués, millor jugador del Sant Andreu Seu l'Hospitalet. Passem a l'altre grup, el CB. Repassem marcadors i classificació. L'Andratx va caure a casa contra l'Esparreguera, 73-79. El CC també va caure com a local contra el Vic. També va perdre a casa el quart davant del Granollers i que va guanyar a Mollet a Tecla Sala, malauradament, 104-62. També victòria del local del Cornellà, 6-6-4-9 davant la Muela. El Prat, que va superar el Navàs en el partit de la jornada, 53-64. I el quart de Huerva, que va guanyar 76-62 a l'Es Castell de Raúl Jodra. La classificació liderada per un intractable Club Bàsquet Prat, 18 victòries i una derrota, 15-4 per Vic i Navàs, 12-7 per Es Castell i Mollet, 10-9 per tres equips, CC, Granollers i Cornellà, 8 victòries i 11 derrotes per Esparreguera i Quarte de Huerva, 6-13 per la Muela, 5-14 a zona d'ascens al Tecla Sala, 3-16 per Andratx i últim classificat al quart, una victòria i 18 derrotes. Doncs la setmana passada dèiem que el Tecla s'havia complicat una mica l'existència. Sí que és veritat que aquesta setmana era més complicat, tot i que evidentment la derrota fa mal per la contundència, però era complicat guanyar a Mollet, Enric.
El novembre el partit d'anada va ser molt diferent. 79-88 va caure l'equip de Cristian Gómez, però aquest cap de setmana el bàsquet Mollet va sortir decidit a trencar el partit quan abans millor. Un mínim de 24 punts a cada quart. Això és el que va fer l'equip del Josep Maria Marçà, anotant un 15-38 des del triple. Van estar fabulosos, quasi un 40% d'efectivitat. El tir de dos van estar fantàstics, quasi un 70% d'efectivitat en el tir de dos. Van guanyar en el rebot, van repartir 29 assistències, van jugar com van voler, recuperant pilotes, deixant el Tecla Sala completament desarmat, naufragant, com indiquen clarament les 25 pilotes perdudes que va perdre el Sant Andreu Electroclima Tecla Sala, o els 14 tirs lliures que es van fallar, que són masses, tot i que el partit no s'hauria salvat amb aquests 14 tirs lliures, això és evident. Us destacàvem dilluns passat a l'Hospitalet en Joc Gerard Vinyallonga, i perquè veieu que sempre us diem la veritat en aquest programa, aquí teniu els seus números: 10 punts, 15 rebots, 30 de valoració. Un altre que es va afegir a la festa, Jordi Auro, que és el que porta el número 11 a l'esquena, 16 punts més. El Javi Rodríguez, ex del Collblanc, ex del CB l'Hospitalet. Quanta maldat va tenir contra un equip també de la ciutat de l'Hospitalet. Va acabar amb 13 punts i provocant 5 faltes, al màxim en aquest aspecte de tot el partit. Pel Tecla Sala, doncs la veritat és que poca cosa. Joaquim Llorente, 7 rebots, duplicant la seva mitjana, que és de 3,5, assistint, intentant recuperar pilotes, va provocar 4 faltes, això sí, i evidentment Raúl Palomares, que va acabar tant en el triple com el tir lliure, anotant 17 punts, però poca pólvora pel Tecla Sala, que va estar molt fluix en el percentatge. Va reaparèixer Fontanals, aquesta és la veritat, 10 punts, però poca dinamita per contrarrestar el Mollet.
Anem a sentir què ens deia en Josep Maria Marçà i a Cristian Gómez després del partit.
Ells han tingut molt encert en el tir de 3, sí que és veritat que els hem deixat lliberats en moltes situacions. Nosaltres defensem 2-1, fem hard, no hem sabut defensar molt bé la línia exterior des del costat contrari, des del last, i això ens ha perjudicat molt.
Hem sabut jugar al nostre ritme, un ritme doncs, que a nosaltres ens convé, no el seu, i després he tingut molt encert en la línia 3, que normalment no en tenim tant i avui ha sigut molt més solvents.
I l'MVP entenc que per al Palomares que va ser, diguem-ne, l'únic encertat del Tecla, no?
Sí, clarament. 17 punts, 4 rebots, un 16 de valoració per un jugador que també ha de donar un pas endavant perquè, repeteixo, Frival Calamuela va ensopegar a Cornellà i, per tant, aquest és l'objectiu ara mateix del Tecla.
Doncs vinga, ràpidament a repassar la classificació del millor jugador de l'Hospitalet, d'aquests equips de tercera FEB, tant de l'Hospi com del Tecla Sala. Classificació liderada per Marc Fontanals i per Llera Sabiano, 8 punts. En Nil Baqués i l'Edu Martín amb 7 són els perseguidors. Aquesta és la classificació d'aquest millor jugador del bàsquet hospitalenc de tercera FEB. I repassem ara els propers rivals. Comencem pel que ens visita, que és el quart. No ha de fallar, en aquest cas, el conjunt de Cristian Gómez, el Tecla Sala. Enric.
Victòria sí o sí, clarament, perquè queden 7 jornades i el Tecla ara ja ha d'apretar. Són últims els del CB quart, amb una victòria únicament en tot el campionat. I, per tant, bé, vèncer és l'única premissa que ha de tenir l'equip de Cristian Gómez. Marc Vansea serà el més perillós dels gironins, amb 11 punts, 4 rebots per partit, un jugador molt fiable en el tir de 2, no tant en el tir lliure, i, curiosament, és el que més taps s'han portat en contra del seu equip. Marc Capell, un altre perill, 11 punts, amb un 34% en el triple, un jugador que reboteja, que assisteix i que provoca faltes i se'n va a la línia del tir lliure amb bon canell, 74% d'efectivitat. Adrià Cano, un altre bon triplista, un 36%, i és que en conjunt el CB quart té un 31% des del triple i és poder aquest aspecte el que jo em centraria més a l'hora de defensar la cistella del Tecla Sala.
I l'Hospi que visita el Calvià, es desplaça al conjunt d'Òscar Navarro.
L'onzè classificat, Flanagan Calvià, amb 7 victòries, 12 derrotes. Van donar guerra al bàsquet Castelldefels perdent només de 3, un 11-20 en l'últim període, i en aquest partit va destacar i com Àlex Almenta, que va sumar 11 punts i 13 rebots. Un home, Almenta, que té unes mitjanes de 12 punts i 9 rebots. 16 punts més va anotar Rogelio de León, una nova incorporació de l'equip de Calvià, que està amb unes bones mitges de 10 punts, 6 rebots i és un bon taponador. I finalment va sumar 20 punts Rubén Vicente, que és un home que supera els 12 punts per partit amb un també 34% des del triple.
Doncs aquests seran els propers rivals tant del Sandà Sebre Hospitalet com del Sandà Electroclima Bàsquet Club Tecla Sala. I ja per acabar, només ens falta l'enriquiment.
Ens va fer molta ràbia perdre aquest dissabte, especialment perquè teníem un convidat a les graderies il·lustre, com és el Miguel Ángel Martín, ja sabeu, el gran ambaixador que tenim del CB l'Hospitalet arreu, perquè ell viu a les Illes Canàries, i no va poder marxar amb una victòria. I és justament de les Canàries de qui us volia parlar, i és que ara mateix té 2 equips a la CB, però en el seu moment va arribar a tenir 3 equips a la Lliga CB, com eren el Tenerife número 1, el Gran Canària, i l'actual la Laguna Tenerife, que aleshores es deia Caja Canàries. I fixeu-vos si van fer bé la feina, que anys després han pogut sumar la Basketball Champions League el 2022, a l'Eurocup el 2023 amb el Gran Canària, per tant, bona feina la que es fa a Canàries en el Palacanestro.
Un dels equips el qual va eliminar el Baskonia, insistim, flamant campió de Copa del Rei, amb el nostre hospitalenc il·lustre de la Lliga CB, com és en Rafa Villar. Per tant, novament, l'enhorabona a en Rafa Villar. Enric, moltes gràcies com sempre i la setmana vinent una mica més de bàsquet.
Aquí estarem. Salut i bàsquet.
Tanquem bàsquet, obrim el bloc poliesportiu, parlem de pioners. Comencem el bloc poliesportiu parlant de l'Hospitalet Pioners. Com sempre, repassem resultats i classificació. Uns resultats que tenen aquests marcadors. Badalona va guanyar 38-25 als València Firebats i els pioners van caure 19-12 contra els Terrassa Reds. La classificació queda liderada per l'únic equip invicte, que són precisament els Terrassa Reds, amb 4 victòries en els 4 partits. Badalona Dracs segon, València Firebats tercer, l'Hospitalet Pioners té una victòria i tres derrotes i per últim Mallorca Voltors encara sense conèixer la victòria. I un partit en el qual doncs, Pioners va tenir les seves opcions. Va jugar bé, el conjunt de Víctor Martín va estar molt millor del principi de temporada, està evolucionant molt positivament l'Hospitalet Pioners, però això no li va servir doncs, per poder donar la sorpresa i guanyar a camp dels Terrassa Reds. Sí que va, com a mínim, avançar-se per dues vegades. Dues vegades va estar per davant l'equip de Víctor Martín, però no va servir, insistim, per sumar la victòria. Els dos touchdowns per part de l'Hospitalet Pioners, d'Agustín Doello, que està sent segurament un dels homes importants de l'Hospitalet Pioners en aquest inici de temporada, i de Joel Jiménez i, com sempre, Braxton Hughes repartint el joc en l'ofensiva hospitalenca. Derrota 19-12 de l'Hospitalet Pioners en un bon partit del conjunt de Víctor Martín. I seguim amb el món del futbol americà, en aquest cas futbol americà femení, perquè l'Hospitalet Pioners va caure en el tercer partit de la temporada, va caure contra els València Firebats, el conjunt d'Albert Alonso. Una llàstima, els dos equips arribaven com a invictes, tant l'Hospitalet Pioners com València Firebats, els dos amb dues victòries i cap derrota, però sí que és cert que va estar millor el conjunt valencià, va estar millor el conjunt visitant i això doncs es va notar per veure el marcador final, aquest 6-25, victòria clara de l'equip visitant. El touchdown de l'Hospitalet Pioners va ser de Carol Castillo, aquests 6 punts corresponen al seu touchdown. Ara mateix l'Hospitalet Pioners és tercer i el proper partit és contra un altre equip invicte, contra els Barberà Rookies, també a casa. No serà fàcil, ni molt menys, però en qualsevol cas, de moment, està tercer el conjunt d'Alberto Alonso i buscarà precisament això, ser tercer i entrar en els play-offs de la Lliga Nacional de Futbol Americà Femení.
És un partit difícil, sabíem que Firebats és un dels favorits a guanyar la Lliga, però bé, hem aconseguit plantar-los de cara, hem tingut els nostres moments, ens ha faltat executar una mica més jugades, però en un resultat global estem força contents. L'objectiu segueix sent el mateix, entrar a play-offs. De moment crec que estem tercers a la classificació, classificant 4 als play-offs, així que res, ara a millorar el resultat setmana, dues setmanes contra Barberà, ens ho podem guanyar i assegurar la classificació automàtica pels play-offs.
Tot i que el resultat no ha sigut el que esperàvem, que hem quedat 6-25, la veritat que estem contentes amb tota la feina que ha treballat, que hem treballat l'equip, tota la preparació prèvia, jo crec que hem donat bastant la cara, llàstima aquestes jugades que s'han anat amb aquests passes llargs, però la valoració és bona, molt bon esforç de l'equip i les companyes i lluitant juntes, que això és, al final és important i passant-ho bé.
Passem al món del futbol sala amb l'Hospitalet d'Esport, que continua intentant assolir la quarta posició, intentant entrar en play-offs. Aquesta setmana, victòria, 3-1, va guanyar el conjunt de José Ibáñez davant del Montesión. Un partit molt igualat a la primera part, amb ocasions i sense gols. Es va arribar al descans amb 0-0, cap dels dos equips, ni l'Hospitalet d'Esport ni Montesión van ser capaços d'anotar, d'avançar-se en el marcador, i tot va arribar, diguem-ne, a partir de la segona part, que va ser quan l'Hospitalet d'Esport doncs, va poder marcar i va poder celebrar aquesta victòria, aquesta important victòria del conjunt de José Ibáñez. Aquest és el primer gol, marcat per Toni Contreras, al minut 26 s'avançava el conjunt hospitalenc. Al minut 30, aquí arriba el segon gol de l'Hospitalet d'Esport. Sergi Vargas anotava el 2-0, que ja deixava el partit encarrilat, però no sentenciat, i ja amb l'equip rival, amb el Montesión jugant amb porter jugador en atac de 5, va arribar el tercer de Jordi Mayor, al minut 39, per tant ja estava el partit sentenciat, l'Hospitalet d'Esport que ja podia pràcticament celebrar, però encara va haver temps pel gol de l'honor de Joel Moreno per part del Montesión. L'Hospitalet d'Esport ara mateix 8è amb 33 punts a 4 del quart lloc.
Era un partido primordial para nosotros, porque llevamos una mala dinámica. El equipo rival, aun estando en zonas de peligro de descenso, llevaba mejor racha que nosotros y la verdad que era importantísima la victoria. Es un equipo que trabaja muy bien todas las semanas. Estamos pecando de no sacar los resultados los fines de semana, pero bueno, es confianza ciega en ellos y a por más victorias.
Sí, muy contento, la verdad. Llevamos una mala dinámica. Estábamos pasando por un mal momento, la verdad, pero bueno. Necesitamos esta victoria, nos ha ido bien. Tenemos ahora 3 partidos clave, que si sumamos 3 victorias seguidas, que es lo que vamos a conseguir, yo creo, nos pondremos a luchar para el playoff.
I seguim en el món del futbol sala, ara passem a parlar de la Lenya de primera catalana femenina, que malauradament no està tenint una temporada fàcil al conjunt de l'Hospitalet i aquesta setmana doncs, va perdre 2-3 contra el Palmasec. Això fa que l'equip de Cristian González sigui ara mateix últim classificat en 4 punts. Hem de recordar que és un equip que a priori havia de jugar a segona catalana, a ultimíssima hora va sortir a primera catalana i això doncs, clar, evidentment fa que l'equip doncs, estigui patint en aquesta categoria inesperada al principi de temporada. En qualsevol cas, ho està competint, ho està intentant sempre el conjunt de Cristian González, però de moment insistim sense sort, són últimes classificades amb 4 punts. Hem vist ja el primer gol d'Alejandra Colman, Mariana Alejandra Colman, per part del Palmasec, l'empat de Laia Mas, Ari, que aquí anotava l'1-2, favorable al conjunt visitant, Rocío González, que aconseguia empatar al minut 29, però finalment Ari novament anotava el 2-3 ja quan s'estava a punt d'arribar al final del partit. Derrota que deixa a la Lenya, com dèiem, últimes classificades amb 4 punts, lluitant, això sí, per intentar assolir la salvació en aquesta primera catalana femenina de futbol sala.
Bueno, yo creo que al principio sí que es verdad que los resultados eran bastante más abultados, empezamos pecando de novatos en la categoría y ahora poco a poco están compitiendo más. Objetivo obviamente es la salvación, pero bueno, intentaremos luchar y donde lleguemos pues hemos llegado, no queda otra.
Ha estado muy reñido, pero nosotras en verdad no teníamos portera, entonces pues hemos hecho lo que hemos podido, nos han expulsado a una de nuestro equipo también, lo hemos intentado luchar hasta el último minuto y pues bueno, al final no hemos tenido suerte y nos han ganado.
I acabem amb la trobada d'escoles de rugbi, organitzada pel Rugby Club Hospitalet, un d'aquells moments que sempre ens agrada molt, ens encanta, perquè podem veure els més petits, en aquest cas del món del rugbi, doncs, disfrutant, gaudint del seu esport, en aquest cas, com dèiem, organitzat pel Rugby Club Hospitalet, el municipal de rugbi de l'Hospitalet, amb diferents entitats que va convidar l'entitat de casa nostra, i això doncs, va provocar una matinal plena de rugbi, ideal per centrar-se en l'esport, amb la millora no tant en el resultat i, com dèiem, una oportunitat pels més petits, perquè tal que gaudeixin del rugbi. Nens i nenes entre 4 i 12 anys, és a dir, l'escola de rugbi del Rugby Club Hospitalet, amb Rubén Montes com a director d'aquesta escola i, sobretot, insistim, destacar l'ambient festiu que es va viure en aquesta trobada d'escoles del Rugby Club L'Hospitalet.
El objetivo fundamental es que los chicos jueguen, no es a nivel competición, es a nivel diversión, reforzar el juego, que no solo entrenen y que al fin y al cabo terminen jugando contra otros compañeros.
Al que más me agrada todo el rugby es el equipo, los pases, los ensayos, las placachas.
Porto jugant 6 anys. El meu germà va començar i vaig provar i em va agradar molt, llavors em vaig quedar.
I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem, com sempre, a dilluns vinent amb més informació esportiva. Gràcies a tot l'equip tècnic, a tots els col·laboradors. Bona setmana i fins a proper dilluns.